si us sembla, reprendrem aquesta jornada sobre precarietat laboral i ho farem amb un diàleg en el qual volem abordar aquesta qüestió doncs, des de diferents punts de vista. Perquè tal com hem anat veient, no, la precarietat laboral és una realitat molt complexa. Per una banda tenim les dades no, que podem tenir, per exemple, de l'Institut Nacional d'Estadística que ens puguin dir doncs, que l'índex d'atur baixa o va baixar doncs, els últims anys a comarques gironines i el conjunt de Catalunya, però per l'altra també, com hem vist, tenim cada cop treballadors més precaris que, malgrat doncs, tenir una feina, tenen dificultats serioses per arribar a final de mes. Moltes vegades, doncs, quan pensem en precarietat laboral, el primer que ens ve al cap a tots no, són uns baixos salaris, que efectivament és un dels problemes més importants que té la precarietat laboral, però també hem de tenir en compte doncs, totes aquelles casuístiques no, que, com hem vist amb la ponència anterior, hi van associades. Inestabilitat, inseguretat, jornades laborals maratonianes que fan impossible doncs, conciliar la vida laboral i familiar, hores extra no remunerades, feines en negre sense cotitzar, necessitat de combinar dos o a vegades tres o més feines doncs, per poder arribar a finals de mes. És a dir, tot un seguit de circumstàncies que, a les quals avui doncs, li volem trobar els motius i sobretot doncs, buscar possibles solucions des de diferents punts de vista. És per això doncs, que avui tenim amb nosaltres una taula de diàleg que és molt polièdrica, precisament per això, per aconseguir doncs, diferents visions que ens permetin, al final de tot, intentar doncs, trobar solucions comunes. Llavors, avui tenim amb nosaltres, en representació de l'àmbit acadèmic i de la investigació, doncs, en Xavier Casademont, que és investigador d'aquí la casa, de la Universitat de Girona, que està una mica lluny, però hola, bon dia. La Maria Rosa Agustí, presidenta de l'Associació Gironina d'Empresàries, que ens podrà parlar una mica des del punt de vista de l'empresa. Hola, benvinguda també. En David Martí, que és empresari i vicepresident de la FOEC, que també ens parlarà doncs, des d'aquest punt de vista més empresarial. La Jasmina Abad, que és directora dels Serveis Bàsics d'Atenció Social del barri de Palau d'aquí Girona, que ve en representació de l'àrea de serveis socials de Girona. Per tant, benvinguda també. La Raquel Fernández, responsable operativa del programa Next Diversitat i Empresa, que ve en representació d'ECAS. I l'Anna Güell, que la tinc aquí al meu costat, de Projectes Ecosol, en representació de l'economia social i solidària. Per tant, doncs, benvinguts tots i sobretot moltíssimes gràcies per ser aquí, amb ganes de compartir les experiències. Llavors, la idea és que aquest diàleg pugui ser doncs, el més àgil i dinàmic possible. Llavors, els hem demanat als ponents si poden fer intervencions doncs, al màxim de curtes i concretes, amb l'objectiu de poder parlar una mica de tots els temes i que al final, doncs, els últims 15-20 minuts, hi pugui haver un torn d'intervencions doncs, per part de tots els assistents al públic. L'hem organitzat aquest diàleg una mica amb dos blocs. Primer intentar fer una mica de diagnosi de la situació i després buscar doncs, possibles solucions. Per tant, doncs, si us sembla, comencem ja. I la primera pregunta doncs, no, que volia llançar és una mica doncs, quines són aquestes arrels i causes principals de la precarietat. Abans n'hem vist algunes des del punt de vista més acadèmic, però m'agradaria que cadascú des del seu àmbit de treball es pogués dir d'on doncs, sorgeix aquesta precarietat. No sé si algú vol començar. Xavier, per exemple.
Molt bé, moltes gràcies, bon dia. Gràcies per la invitació. Intentaré això, ser molt breu perquè som uns quants i perquè puguem repartir una mica el temps entre tots plegats. Jo crec que la pregunta et donaria per esplaiar-nos molt. Ara dèiem aquí portem com molts apunts, però a tall de pinzellades. No? Jo crec que la primera qüestió a tenir en compte quan parlem de precarietat, abans en la conferència s'esmentava també, seria quin és el model socioeconòmic que tenim. No? I si parlem de precarietat a les comarques gironines, a Catalunya o en el conjunt de l'estat espanyol, en el fons la qüestió important és quin model socioeconòmic tenim, quin tipus de llocs de treball generem, quin tipus de sectors econòmics productius són els més destacats, són els més prioritaris. I en aquest sentit podríem dir que la trajectòria dels darrers anys és una trajectòria que ens ha empès cap a un model que prioritza en termes generals no un model socioeconòmic que genera llocs de treball de baixa qualificació, podríem dir, i també ho situaríem en un context diguem, dels darrers 20, 30, 40 anys d'un cert desmantellament també de l'estat social, d'una emergència de polítiques, idees, valors propis del neoliberalisme que fomenten doncs, un sistema no, basat en la competitivitat, amb els guanys, amb el benefici, que certament doncs, no ajuda a parlar en termes de qualitat en el treball i de les bones condicions en aquest sentit. No? Per tant, jo crec que posar el focus en quin és el model econòmic que generem en un context de transformació d'un estat social, d'un model també doncs, que certament doncs, prioritza tota una sèrie de valors i de principis que aparentment doncs, dificulten no? El treball tal com l'havíem entès precisament des de, o en el període d'esplendor de l'estat del benestar, que justament el treball era l'element central no només perquè les persones accedissin a una sèrie de drets socials, però també que poguessin satisfer les seves condicions de vida d'una manera estable, això s'ha trencat no? I per tant ens trobem en un context, podríem dir, estructural, històric, que en bona mesura, no podem dir que sigui la pràctica generalitzable i majoritària, però que propicia diguem, un model econòmic en què la precarietat, per desgràcia, afecta, jo diria, no només aquells col·lectius que tradicionalment havíem assimilat com els més fràgils, els més vulnerables, sinó que aquesta frontera s'eixampla, per desgràcia, i cada vegada doncs, afecta a més persones, algunes de les quals aparentment mai hauríem pensat no? Que amb formació, que amb determinades feines doncs, podien caure en la precarietat.
Gràcies, Maria Rosa, si vols continuar.
Jo que represento un sector empresarial com és el sector de la dona, te diria que el tema precarietat laboral, nosaltres en el nostre àmbit ens hi hem trobat molt en quant a la diferència que tenim salarial, moltes, i les hores de més que hem de treballar per tenir el mateix sou que un home. I això no és només aquí, això passa absolutament arreu. Nosaltres, per exemple, formem part d'una federació a nivell mundial on un dels principals objectius és aquesta lluita continuada perquè això no continuï siguin així. Perquè el que estem fent és que aquest problema que nosaltres tenim com a dones, òbviament, ho pateix el conjunt de la societat, perquè si aquesta persona realment no té l'ingrés exactament per igual que un home fent la mateixa feina, esdevé realment al final un problema perquè aquesta persona no té l'economia suficient com per fer l'aportació que toca a la societat. És a dir, aquesta és una realitat que a més és, hi ha una diferència amb dies molt interessant en quant a diferents països. És a dir, no en tots els països es fa l'activisme un dia determinat, sinó que sempre és depenent dels dies que de més que hem de treballar per tenir el mateix. Per tant, jo penso que les dones aquí tenim molta feina a fer i socialment hem d'entendre que no tenim per què treballar més i guanyar menys. Aquesta és la veritat.
Bé, bon dia. A veure, jo volia, així per un torn inicial molt, molt ràpid, comentar dos coses. Una, crec, de base, l'ha comentat en Joan Miquel en la ponència abans, i no puc estar-hi més d'acord, que és, des del punt de vista, diguem, de generació de riquesa, no? De generació de valor afegit, i lligat al tema de la precarietat laboral i la precarització del món laboral, hi ha una cosa que crec que hem de tenir sempre molt present, que és que sense productes i empreses que generin valor afegit és impossible acabar amb la precarietat laboral. És a dir, com deia en Xavier ara fa un moment, si basem el creixement, si basem el sistema econòmic en productes de poc valor afegit, és impossible que puguem lluitar contra la precarietat laboral. No és una condició suficient, perquè podríem dir, home, tu pots tenir un model que genera valor i igualment per maximitzar beneficis, etc., podries arribar a voler precaritzar o precaritzar igualment, no? Però en qualsevol cas és condició necessària, perquè si no és impossible, o sigui, el model no es pot sostenir. Val? Llavors, per la banda, diguem, això seria per la banda diguem, de les empreses o per la banda de la demanda de treballadors o de personal. No? Per la banda de l'oferta, també s'ha comentat una mica abans, i això des de la FOEC i des dels diferents gremis que en formen part, doncs, insistim sempre molt que tenim l'oportunitat de fer-ho, és amb el tema de la formació professional. Val? La formació professional sí que és veritat que avui s'hi està intentant fer una aposta ja molt més seriosa, però portem molts anys d'endarreriment, moltíssims. Llavors és impossible que en 4 anys, per dir el que dura una legislatura, es pugui fer i m'atrevir i afegiria i fer bé, fer es pot fer, però fer bé és més difícil, el que no s'ha fet en 20 o 25 anys. Val? Mentre la formació professional no estigui prestigiada, que no ho està encara, anem millorant, però no ho està encara, i segona, no s'adecui realment a allò que el mercat laboral o l'economia, o diguem-li com vulguem, necessita, aquest gap, diguem, és un gap que ens portarà sempre a una situació molt complexa. Val? És una situació en què haurem d'estar ajustant constantment, diguem-ne via prestacions, diguem-ne subsidis, diguem-ne el que vulguem, quan en realitat no fa falta, perquè aquest és el gran drama de la situació. És a dir, les empreses, moltes, jo em dedico al sector del màrqueting i treballem amb empreses de molts sectors diferents, et diuen, tant si són industrials com si són de serveis, com si són de qualsevol àmbit econòmic, que no poden créixer més i no poden crear més riquesa perquè els hi falta personal. I llavors, per altra banda, et trobes amb la gent que està buscant feina, no en troba, encadenen no sé quants anys seguits sense un trist contracte indefinit, etc, etc, i dius, aquí hi ha alguna cosa que estem fent rematadament malament. I ho estem fent rematadament malament, i és culpa del sector empresarial, és culpa de l'administració, és culpa del sector educatiu, és culpa de tothom. Val? Però en realitat és una situació que és perfectament corregible, per poc que parléssim una mica més i per poc que estiguéssim una mica més de cares i no tant d'esquenes. Jo crec que això és molt important. Mentre continuem lligant la formació professional a allò de que hi va la gent que no té ganes d'estudiar, per no dir una cosa pitjor, doncs no anirem bé. De fet, ja hi ha universitats que estan començant a fer, de moment en fase pilot, estan començant a fer graus ja de formació professional, vale? Per intentar prestigiar-la, i també s'ha de dir, i és lògic, per intentar guanyar alumnes que d'altra manera probablement segurament no tindrien. No? I per acabar, només una cosa que responent a una cosa que deia en Xavier, sobre el tema de la destrucció de l'estat del benestar. Sí que és veritat que tenim una amenaça important, sobretot el tema de les economies de plataformes, Netflix, Google, totes aquestes empreses digitals, que són empreses bàsicament que succionen recursos i ja no els deixen en el territori. No? I abans, quan anaves a comprar un CD o un vinil a una botiga de discos, doncs, aquell senyor era empresari que contractava gent, aquell senyor pagava seguretat social, l'empresari cotitzava, i vivia allà i gastava diners a la fleca del barri. Això ara ja no passa. Tu ara pagues Netflix i aquells diners volen. I a més, no només volen, sinó que no paguen impostos, que encara és pitjor. Per tant, és veritat que aquí tenim una gran amenaça per la destrucció de l'estat del benestar. Tot i així, també s'ha de dir, i ara mentre ell parlava he buscat les xifres perquè no la recordava de memòria, no ens oblidem tampoc que vivim a la Unió Europea, que és la zona econòmica del món que més inversió en despesa social fa. Vale? De fet, Europa té el 7% de la població, el 25% del PIB i el 50% de la despesa social del món. Vale? Vull dir que abans no arribem, i espero que no hi arribem mai, als nivells de desprotecció que hi ha en altres llocs, encara ens queda recorregut.
Bé, bon dia, moltes gràcies per l'ECAS per convidar-nos a participar en aquesta taula. Seguint una mica amb el que deien la resta de companys de la taula, nosaltres sobretot des de, jo represento serveis socials, no? Una àrea on sobretot el que rebem són les persones que reben les conseqüències d'aquesta precarietat laboral, no? I no estem tant potser treballant en les causes, però les persones que tenem que sí són patidores o sofridores d'aquesta situació de precarietat, trobem normalment persones, com ja s'ha dit, amb treballs temporals, és a dir, que treballen per dies amb aquesta marginalitat de contracte, no? que van encadenant un darrere l'altre, alternant amb l'atur. Trobem salaris baixos i també, tot i que en els últims anys han anat pujant el salari mínim, són salaris baixos respecte a el que ha anat pujant el nivell de vida, no? el preu de la vida en tots els àmbits, habitatge, subsistència i tota la resta de cobertura de necessitats bàsiques. També ens trobem un gruix important de persones que estan en situació precària però perquè no estan donats d'alta a la Seguretat Social, és a dir, treballen en economia submergida i tota la desprotecció que genera tot això, no? Perquè ja no és que tinguin situació de precarietat i desigualtat, sinó és que tenen tots els drets vulnerats en aquest sentit i no poden cotitzar, tot això també el que genera socialment, no? Tenir treballadors sense estar cotitzant. I també vulneració dels seus drets, no? Això que dèiem, jornades maratonianes, no? Sense descans, 7 dies a la setmana i sense possibilitat de dir que no, perquè si no a fora hi entra una altra persona, no? Llavors, realment hi ha una precarietat laboral, si més oficiosa, no? Diguéssim, de tota la gent, tots els treballadors que estan amb contractes laborals, però també socialment i dins la ciutat ens trobem tota una realitat social de les persones que estan treballant en l'àmbit de l'economia submergida i que aquesta precarietat doncs es multiplica.
Que hem tingut aquest matí la paraula herència. Què hem heredat? Quins models hem heredat? Perquè, com se sol dir en altres àmbits, la història l'escriuen les persones que han vençut. Doncs d'on venim? I tot això és el que normalment hem de fer aquesta anàlisi per canviar, per transformar. Aquesta transformació social ve per canviar aquesta cultura de models extractius i anar cap a models transformadors que facin guanyar a tothom, que dignifiquin a tothom. Aleshores, com ens han dit en la primera ponència, aquí tenim informes dels anys 80-90 que ja indiquen molt cap on hem d'anar, però hem continuat amb una cultura de models molt del guany diari, i això ha fet que arribem on hem arribat ara. Potser no ho havíem notat massa perquè teníem altres factors que ens mantenien o que ens ajudaven a que això no es notés tant, però quan tots els factors han anat caient o canviant, doncs estem arribant a un xoc de trens important. I aquí jo crec que les entitats socials juguem un paper molt important. Per què? Perquè justament volia deixar també un altre concepte, que és el de planificació estratègica o visió estratègica. O sigui, una visió estratègica és tenim les dades i molt ben analitzades i molt ben interpretades, tenim la base, tenim la xarxa, tenim les forces, només ens falta aquests objectius estratègics, acabar de posar-nos d'acord per començar a caminar cap aquí. I tenim avui la visió de diferents sectors que anem caminant cap allà mateix, cap a posar la persona en el centre, cap a posar la vida en el centre, i una mica aquí és la força que tenim des del món social. Per això parlem de transformació social, no és perquè sí, sinó perquè realment no pots quedar-te quiet. O sigui, si et quedes quiet sense caminar, aniràs enrere, sempre se't menjarà allò que t'has, el que hem heredat. Per tant, crec que aquesta lluita conjunta sempre ha de tenir aquest focus estratègic i del bé comú i de la persona al centre, perquè tots hi puguem sortir guanyant, perquè al final és que som comunitat, som persones que vivim en comunitat. I quan tanta gent està patint, és que alguna cosa ja ens indica que ha de canviar, que s'ha de trencar perquè en neixi una altra. I una miqueta amb aquesta primera ronda era la visió aquesta.
Molt bé, gràcies per convidar-nos. Des de la visió de l'economia social i solidària, doncs, recollim moltes de les aportacions, sobretot destacar el tema del treball com a element de redistribució de la riquesa, que és el que ens està fallant ara, no? Que ens porta aquesta precarietat laboral i precarietat vital. Se'ns està trencant aquest mecanisme que permetia a través del treball sortir de l'exclusió social, sobretot les entitats socials, no? que és l'àmbit que me toca. I el model de l'economia social i solidària hi estem treballant des del tema de sense ànim de pèrdues però sense ànim de lucre, no? Com deia la Raquel, no? Des de la comunitat, no? Des de posar les persones que construïm juntes al centre i tirar endavant juntes per anar construint aquest model transformador, no? Més que res, doncs, aquesta seria doncs, el que portem des de l'economia social i solidària per fer front a aquest gran repte que tenim, perquè estem portant grans capes de la població a l'exclusió social. Llavors hem de veure com podem extendre aquests models més comunitaris per poder doncs, sortir d'aquest repte. Gràcies.
Val, merci per aquestes primeres intervencions. S'han anat apuntant una mica alguns de quins serien els perfils no, dels treballadors o treballadores més precàries. No? Com la Maria Rosa deia, les dones són un sector molt, molt precari. Abans en Xavier deia que cada cop s'està obrint a nous nínxols no, de gent que no hauríem pensat doncs, que pogués estar en una situació precària. Ens podríeu comentar una mica doncs, quins són aquests nous perfils de precarietat que esteu detectant, per exemple, Xavier?
Bueno, segurament les persones de les entitats tenen millor coneixement que no per jo. Jo crec que són molts, s'han dit també a la conferència anterior, no? Però jo pensant en la jornada d'avui venien al cap dos col·lectius particularment, són molt concrets, però són il·lustratius una mica dels perfils que ens trobem i que segur que són coneguts per tots vosaltres, no? El primer seria el perfil de les persones que treballen en l'àmbit de les cures. I crec que és un tema que és important tenir en compte, sobretot un espai excessivament molt feminitzat, un espai en què les persones estrangeres doncs, són majoritàries i sobretot persones estrangeres en situació administrativa irregular, la qual cosa les converteix clarament en carn de canó de situacions ja no de vulnerabilitat ni de precarietat, sinó d'explotació, i podríem afegir altres qualificatius molt més greus. No? Nosaltres fa uns anys havíem fet una recerca justament que intentava analitzar el perfil d'aquestes persones, les implicacions que tenia la seva feina, les condicions en què feien la seva feina, i realment era una situació doncs, que m'atreviria a qualificar de dramàtica, no? pels tipus de feina, per les jornades, pel que implicava moltes vegades treballar en l'àmbit de les cures, que no només era una feina, sinó que era també tenir un habitatge. Quan es perdia la feina perquè es moria la persona que es cuidava, no només perdia una feina, sinó que et quedaves al carrer. En fi, situacions com molt diverses, molt dures i molt a tenir en compte. No? I potser un segon col·lectiu, que potser s'obri una mica la caixa dels trons, que també podríem posar sobre la taula a l'hora de parlar de precarietat, és justament també tot el sector professional que treballa en l'àmbit social. Tant en el tercer sector social com a la pròpia administració pública són feines, són moltes vegades també formacions poc valorades, no es tenen massa en compte, salaris baixos, condicions diguem inestables, i penso que aquest també és un tema que s'hauria de començar a posar sobre la taula, és a dir, com podem construir un model social que per molt que tingui encara doncs, un cert prestigi i una certa potència, també moltes vegades es basa en la precarietat, es basa en l'explotació, no només d'aquest perfil de persones que dèiem, no? Persones estrangeres irregulars, sinó també amb persones que s'han format, que són professionals, que treballen i que es dediquen a una feina importantíssima. Jo recordo precisament en una de les entrevistes que fèiem amb aquesta recerca de cuidadores, que hi havia un cuidador que vam entrevistar i era un cuidador llatinoamericà i em va fer una reflexió que em va cridar molt l'atenció. No? Ell deia: com pot ser que, per exemple, no, amb l'atenció a les cures en la infància sigui tan ben considerada i protegida i, òbviament, doncs, prioritzada, però, en canvi, l'atenció i les cures, en aquest cas a les persones grans o dependents, sigui tan menyspreada, no, i tan menys tinguda. No? Per tant, jo crec que serien dos perfils, segurament n'hi ha molts més.
Estic totalment d'acord amb tu, és a dir, jo crec que el perfil de la dona que està ajudant en les tasques de la llar, que no està ni molt menys assegurada, cosa que aquí crec que és una de les coses que tots hauríem de tenir en compte, és a dir, tant aquestes persones que realment t'estan fent un gran favor, perquè si tu estàs anant a treballar fora, sí o sí has de tenir la teva casa en condicions, per tant, és una part molt important, i l'obligatorietat d'assegurar. Jo crec que això és una de les coses que els que tenim la sort de poder-ne tenir, doncs sí o sí l'has d'assegurar, però per què? Perquè, com he dit abans, si no és un favor a la societat en general, perquè si no aquesta persona tampoc tindrà mai la tranquil·litat de que quan arribi el seu moment de jubilar-se, què tindrà, no? I això és importantíssim. Amb el tema de la cura de la gent gran, jo crec que totes aquestes persones que arriben d'altres països i volen fer vida aquí, assegurar-les tampoc a vegades és fàcil. Per què? Doncs perquè el propi sistema no té un permís de treball. Per tant, si no té permís de treball, desgraciadament tampoc li pots fer un contracte, no? I això el sistema hauria de canviar-ho, perquè realment aquestes persones estan tinguent una feina que òbviament és precària de per si, però és simplement precària perquè el sistema no ho permet, no? I sí que és cert que aquest concepte de que la gent gran és com una feina també molt feminitzada, tot i que jo he tingut la sort de conèixer homes que han estat cuidant a gent gran i la veritat és que un 10, perquè moltíssimes vegades, doncs, òbviament, físicament poden fer més feina que un... físicament en quant a força, estic parlant. Doncs aquesta gent que, per exemple, aquesta inseguretat que els hi crea realment, no? Que desgraciadament quan aquesta persona falta es queda en si, certament sense habitatge i sense feina, hauria d'haver algun sistema que és a dir, algun tipus de xarxa, no, que permetés, doncs, que hi hagués un circuit no seria la paraula, no, però que sí que tingués una certa tranquil·litat de dir, estic aprenent, estic aportant, estic moltíssimes vegades donant aquella estima a aquella persona que té cura d'ella, no? I això se li ha de donar molt de valor, perquè finalment això és el reflexe de que si ho fem bé i tenim el mecanisme perquè tot sigui regularitzat com toca, doncs segurament la societat funcionaria molt millor.
Bé, jo sobre aquest tema també no m'allargaré molt poquet, perquè crec que és bo que són les entitats que us dediqueu professionalment a això pugueu ficar-hi més informació. Bàsicament, sobre els tres col·lectius, diguem així, generalment, que es considera que estan més propers o que poden estar en precarització laboral, que són els joves, les dones i els immigrants, algunes idees. Amb el tema de les dones, jo vinc del sector tecnològic. En el sector tecnològic és un sector que està en creixement, és un sector que una vegada diem mig en broma que els que estem mig precaritzats som els empresaris, perquè els treballadors n'hi ha molt pocs, cobren el que volen i si no estan contents se'n van a una altra empresa i tenen feina al cap d'una setmana. Per tant, no, en aquest sentit és un sector que, per sort, diguem, socialment no, menja part. És un sector on hi ha poques dones, o sigui, el percentatge de dones és molt, i clar, això és completament tremendament injust. Però un sector que és potent, que tira, que crea llocs de treball de qualitat, la dona hi estigui molt mal incorporada, evidentment és molt mala notícia, no? Per no dir que coses que a vegades no s'hi cau, però que jo no sóc programador ni em dedico a la informàtica, però la gent que es dedica a això te diu, home, és que hem d'anar al tanto, perquè si no hi ha dones programadores, els famosos algoritmes, que són els que ens dominen la vida i ens la dominaran, tindran biaix de gènere i per tant encara anirem pitjor. O sigui, amb el que costa anar endavant encara resultarà que anirem endarrere. No? Pel que fa als joves, jo crec que ja n'hem parlat molt, jo mateix parlava del tema de la formació professional, un detall perquè veieu fins a quin punt hi ha una desconnexió, diguem, entre el món empresarial i laboral i l'administració. No? Històricament hi ha una reivindicació que és des de fa molts anys, des del món empresarial, que és que els que són menors d'edat, que estan fent un grau mitjà de formació professional, és entre 16 i 18 anys, amb la legalitat actual no poden fer pràctiques a les empreses perquè són menors d'edat i per tant han d'estar, o sigui, es considera que per un tema de protecció i de riscos laborals no poden fer pràctiques en una empresa quan m'atreviria a dir que probablement les condicions de seguretat són molt millors a una fàbrica o en un taller automobilístic o en una indústria puntera de no sé quin sector que no pas en molts instituts, amb tot el respecte, però probablement és així. O com a mínim diguem-ho, siguem políticament correctes i diguem que són iguals, són les mateixes. Això és absurd directament. Clar, llavors tu aquí crees un gap que fa que gent que podria incorporar-se al món laboral amb un bon sou, amb sectors, amb bons amb bones condicions laborals i amb bons convenis, o sigui, convenis col·lectius, que són bons comparats amb molts altres, ara no diré noms, ni exemples, però no cal, doncs perden aquest tren. I sovint s'acaben incorporant per força a feines precaritzades perquè a les altres no hi han pogut entrar per una tonteria, entre cometes, com que són menors d'edat no han pogut fer les pràctiques en una indústria. Dius, vale, pues apaga i vam-nos. No? I l'altre tema és el tema dels immigrants. I això només suposo que ja no és res nou, però ens debatem entre aquella cosa de dir no sabem si en el futur la intel·ligència artificial ens traurà la feina i haurem d'anar tots a viure d'un subsidi o si resultarà que no hi haurà prou gent per fer la feina. Val? Els estudis seriosos diuen que la Unió Europea en els propers 10 o 15 anys necessitarà 65 milions de persones per treballar. I aquí ja hi ha descomptat l'efecte de la intel·ligència artificial i els algoritmes i tot el que hi vulgueu buscar. D'on els traurem aquesta gent? Aquesta gent estan arribant i els estem deixant morir al Mediterrani. Vull dir, és així de trist i així de bèstia, no? No saps ni com definir-ho. O sigui, acabarem demanant, sisplau, que vinguin i ara estem deixant que s'ofeguin al Mediterrani. I disculpeu la proclama, que sembla així com molt exagerada, però és que és veritat. Val? Llavors, fem-nos-ho mirar. És a dir, realment no ho tenim gens ben muntat, tot això.
Bé, nosaltres els perfils que creiem que estan en una situació de més precarietat, com bé ja s'ha anomenat, sobretot el col·lectiu de dones que es dedica al tema de cures, no? És realment molt evident, no? I amb una desigualtat molt important, tant en cures de persones grans, no? Sobretot, però també en tasques de la llar, cura de nens petits, etc. No? Tot el que seria l'àmbit de les cures. Llavors, tot el tema del col·lectiu de joves, que s'ha anomenat també durant la ponència, ja, si és precari, diguéssim, la situació dels joves que han graduat, doncs tenim tot un important col·lectiu de joves sense graduar, no? Que no graduen a l'ESO, i que aquí ens trobem també moltíssimes dificultats després per poder accedir a formacions no reglades posteriors. No? Llavors hi ha programes i cursos, però això no dona després l'oportunitat real, en molts casos, a poder-se inserir laboralment. No? I recuperar aquests joves que segurament també venen d'una situació, no? com es comentava, no? d'aquesta reproducció social, no? aquesta herència de la situació de la seva família, poder recuperar aquest jove en una edat complicada i en una situació social complicada perquè prengui consciència de que potser graduar i després poder fer alguna formació posterior, doncs aquí jo crec que tant des de l'àmbit social de l'administració com de les entitats tenim un paper molt important a no deixar que aquestes nois i noies, no?, puguin caure en aquesta situació, perquè això després ens porta, que ja ho veurem potser més endavant, en totes aquestes situacions d'aïllament, no? I que socialment després l'inserció, després d'anys d'aïllament, de no formació, de no haver treballat, bueno, entra tot el tema després de salut mental, etc., no? Que ens porta unes conseqüències encara més difícils d'abordar, no? Llavors també, a part de joves, no, que comentàvem ara, sí que hi ha un col·lectiu especial i que hi vull donar rellevància, perquè també des de l'Ajuntament estem fent un esforç, no, i la Generalitat entenc que també amb consciència d'aquesta situació, que són tots els joves migrats amb situació d'irregularitat, que han arribat aquí segurament en una edat que ja no estaven a temps de poder fer estudis secundaris, no? I és un col·lectiu molt estigmatitzat, amb molt d'estereotips, i que poder inserir i fer un procés d'acompanyament i d'inserció laboral d'aquest col·lectiu encara és molt més complicat. No? Bueno, com ja us he comentat abans, totes les persones migrades en situació administrativa irregular, doncs ja es multiplica. No? I també aquí m'agradaria comentar que hi ha un perfil de persona que potser com socialment també hem de començar a admetre que hi ha un perfil de persones que no són inseribles. És a dir, hi ha un col·lectiu de gent que per diferents circumstàncies socials, de salut, personals, del seu origen, doncs no és inserible laboralment i realment com a societat no, hem de veure que potser hi ha persones que poden evolucionar personalment sense haver de tenir una feina, no? I que aquí és molt important que les administracions prenguin consciència d'això, no? I que hi ha sobre la taula, no, tot el debat d'aquesta renda bàsica, no? Però segurament donant són persones que potser no poden aportar a la societat a nivell laboral, però potser donant la cobertura de necessitats bàsiques poden, i això fent, no, el que provoca, no, tenir la cobertura de necessitats bàsiques, tenir-ho cobert, pot rebaixar, no, situacions de molta ansietat, de molta angoixa, de problema, que és un estressor molt important, i podem acompanyar aquestes persones a que puguin aportar a la societat altres coses que no sigui un rendiment laboral, no? Llavors, bueno, prendre consciència que socialment aquest col·lectiu també existeix, no? I que a nivell de l'administració crec que hi hem de posar també focus i poder donar oportunitats a aquestes persones.
Sobre el que ja s'ha dit una mica, a mi m'agradaria també posar el focus en la diversitat. Normalment la diversitat és un factor que actualment estem acostumats a que resti. Diversitat, doncs, pot ser una diversitat funcional o discapacitat, segons l'entitat t'ho dirà d'una manera o d'una altra, pot ser l'edat, pot ser el gènere, pot ser, a banda de tot això que dèiem, de ser dona, menor de 24 anys o ser persona migrada, són factors que van sumant. Aleshores, potser antigament hi havia una xarxa social que a través d'aquesta xarxa social te permetia moltes coses, te permetia les cures, te permetia contactes, te permetia X factors que potser te mantenien. Actualment potser ens hem de preguntar que com encabim la vida, perquè la vida no és només la feina, o sigui, hi ha factors de cures, hi ha factors de quan la persona pot estar malalta o pot passar un sotrac a la vida. Com combinem tot això i com acompanyem perquè no perdi aquests recursos vitals que li permeten, doncs, mantenir-se, i com des de les feines o de les empreses o dels models que parlàvem abans també treballem per incorporar la vida dins del factor feina, dins del factor, pues, del que acompanya la resta de circumstàncies. Aleshores, ho flexibilitzem una mica i introduïm aquests factors i aquestes eines que ens ajuden com a societat, o sempre acabarem una mica com trencant-nos en el moment que arribi un factor tan estressant, pues, com pot ser el que dèiem, aquestes situacions que provoquen una sobrecàrrega de factors i que no ajuden.
Bé, nosaltres hem constatat també, doncs, tots els perfils que s'han anat comentant. Només voldria destacar el repte de com acompanyem l'allargament de la vida laboral. Cada vegada les persones hem de treballar més anys, i penso que això també és un perfil, les persones majors de 50 anys, majors de 70 anys, que necessiten seguir treballant, i llavors, doncs, el repte que tenim, doncs, totes les empreses, d'anar veient com anem adaptant els llocs de treball, les funcions, els perfils, per donar oportunitat, doncs, també aquesta necessitat d'allargar la vida laboral, amb aquest augment de l'esperança de vida i amb aquesta necessitat, doncs, també per la reforma de les prestacions de la Seguretat Social, d'haver de cotitzar més anys, no? Que seria un altre perfil també que crec que caldria tenir en compte i que hauríem de veure, doncs, com podem gestionar. Gràcies.
Merci. I abans el doctor Bert, durant la ponència inicial, no, parlava una mica d'aquesta precarietat laboral que moltes vegades es transforma en una precarietat vital. Llavors volia preguntar, sobretot, no, començant, si voleu, ara per les persones que treballeu en l'àmbit més social, com veieu que es trasllada aquesta precarietat en els objectius vitals d'aquestes persones? Jasmina, no sé si vols començar.
Bueno, entenent objectius vitals, no, com, no, això també és un tema molt subjectiu, no, de prioritats de cada persona, però els objectius vitals poden ser, no, com cobrir les necessitats bàsiques, no, o tenir expectatives de futur per als teus fills, per exemple, no, o la teva pròpia promoció personal, no? Llavors, jo he posat una mica aquests una mica, no, una mica més subjectius, no? Llavors, jo crec que les persones que estan en aquesta situació, primer, l'impacte personal de patir una precarització, sobretot són problemes de salut tant físics com mentals, com psíquics, emocionals, molts problemes psicosocials, no, lligats a una càrrega. Hi ha un ritme de treball molt accelerat, no? Horaris de treball, també poden ser inclús els torns, no? Gent que treballa de nits, dies, tardes, no? Tot aquest tipus d'horaris, no? Tot l'estrès que això comporta, també tota la capacitat financera, lògicament, no? Què t'aporta aquesta feina econòmicament i què pots cobrir tu amb aquest sou que tens, no? I a vegades també diem, no, això que hem comentat, no, al llarg del dia d'avui diverses vegades, no, és que ara hi ha els treballadors que no arriben a final de mes. No? Nosaltres ens trobem sobretot que la gent que pot tenir un treball estable però amb un sou mínim, més o menys es pot anar organitzant per arribar a final de mes, a no ser que tingui un problema d'habitatge, que és molt comú, no? I que dispara, no, el pressupost familiar d'una manera bestial, no? Però sí que ens trobem que no poden fer cap despesa extraordinària. I parlant de despeses extraordinàries em refereixo bueno, doncs l'inici de curs no poden pagar la quota de material escolar, o el nen necessita unes ulleres i no poden pagar ulleres, o hem de fer, no puc, el meu fill no pot fer cap mena d'extraescolar perquè no puc permetre'm pagar un extraescolar. És a dir, que pot donar el salari la cobertura bàsica, però no puc tenir... No puc fer-me càrrec de cap despesa com ens podrien fer altres persones en una altra situació, o se m'espatlla la rentadora, la tinc que arreglar o comprar-ne una de nova, no? Llavors tota aquesta situació també crea un punt d'estrès, d'ansietat molt important a les persones que ho pateixen, val? I també afecta molt a les relacions interpersonals, no? Bueno, també molt lligat amb tots aquests problemes de salut mental, més ansiosos, més psicosocials, no? Que et vas potser aïllant més i tens menys possibilitat de tenir relacions socials. A nivell de família, com afecta? Doncs nosaltres creiem, a part de tot el tema de la pobresa infantil, que també és un concepte, una situació que està despuntant en els últims anys de manera important, doncs hi ha feines que suposen una inversió de temps molt important en què les càrregues familiars, els fills sobretot, queden delegats, la cura d'aquests fills queden delegades en persones que no són de confiança, no? O companys de pis, no? Perquè ens trobem moltes, no? Com que el tema el preu de l'habitatge, el lloguer està totalment disparat, doncs hi ha moltes famílies que comparteixen pis, lloguen habitacions, en habitacions ens trobem famílies que són tres criatures i la mare i tots en una mateixa habitació, i si la mare ha d'anar a treballar, per exemple, aquesta setmana no hi ha escola, no hi ha casal, doncs els nens queden sols, és que queden sols, i tenim nens de 8 anys fent-se càrrec de nens petits o una persona que conviu en aquell pis que els hi fa una ullada, no? Llavors, tota la família queda en una situació de desprotecció bastant important, i la conseqüència de tot això en relació al desenvolupament d'aquestes criatures, no? Que bueno, ens anem trobant, no? faltes de referents, no? Faltes de límits, i després en època d'adolescència ens trobem, no? Situacions difícils d'abordar perquè venen d'una criança en què els referents adults, pues, han estat molt, molt ausents, no? I després també ens trobem situacions d'aïllament, no? D'aquests joves, no? El no tenir un referent en qui poder-se emparar, doncs, situacions d'aïllament, queden tancats nois i noies, tancats a l'habitació, connectats a les xarxes socials i a videojocs i històries, i queden totalment aïllats de la societat, no? Llavors, és a dir, que un progenitor, no, tingui una situació de precarietat laboral té unes conseqüències a nivell, no, es comentava abans, no només per ell, sinó per la seva família, no, i més si té persones a càrrec, i a nivell social, no, com bé comentàveu, no, precarietat laboral, jo havia posat igual a precarietat social, no, és a dir, totes aquestes conseqüències, no, menys cotitzacions, menys ingressos per l'Estat, no? Que això significa menys possibilitat de diners per polítiques socials, no? I poder sostenir una mica l'estat de benestar, que és el que ens dona certa cobertura, no? Menys opció per poder tenir accés a l'habitatge, per construir una família. Bueno, socialment també té unes conseqüències molt importants. Llavors, crec que a vegades ho focalitzem molt només en condicions laborals, no? I potser no tenim la mirada prou àmplia en veure que unes condicions laborals X, no, tenen una repercussió familiar i social de gran impacte. No?
Sí. Bé, totalment d'acord, gràcies. Nosaltres, sobretot des de Càritas, que tenim l'Observatori de la Pobresa i l'Exclusió, que es va publicar ara per al Dia del Treball l'informe, doncs s'ha vist que 3 de cada 4 famílies no poden viure dignament amb els ingressos. Sobretot el que molt bé ha explicat la Jasmina, però destacar l'habitatge. Sobretot aquest any, que segueixen pujant els lloguers i segueixen per moltes famílies s'han sumat amb l'increment dels tipus d'interès. Això ha sigut un cop molt fort per fer caure moltes famílies ja en situacions de pobresa. No, no poder fer front a les despeses d'habitatge, no poder mantenir els habitatges en condicions dignes, no poder fer front als subministraments. Això també ressenteix l'alimentació, no poder comprar perquè la puja continuada dels preus dels aliments frescos ressenteix amb una alimentació no prou adequada, no poder tenir una varietat de productes frescos, de carn, de peix, de fruites, de verdures. Això, com molt bé deia, doncs, recau en la salut de les persones, tant física com mental, com emocional, com, doncs, en tots els membres de la família, no? I amb la impossibilitat de poder tenir espais de sortida perquè no hi ha ingressos, ja no podem cobrir les necessitats bàsiques, no podem tenir espais de lleure, però el que nosaltres ens trobem més en els processos d'acompanyament és que el fet de no tenir aquest habitatge estable, d'estar sempre pendents de poder perdre'l, no? Perquè ja no podem pagar la quota de la hipoteca, perquè el tema de les habitacions està molt complicat, fa que no puguis arrelar un procés vital. Perdem la possibilitat, doncs, de fins i tot sentir-nos persones i tenir objectius de futur, no? I això és la qüestió, l'impacte que nosaltres valorem més preocupant, no? Aquesta hi ha dificultat per poder construir un projecte de vida que veiem com l'impacte més preocupant a destacar.
Ja la paraula, a mi em ressonava molt quan parlàvem de tot això i ho preparàvem, la paraula esperança, i m'ha fet molta il·lusió veure la frase que al final del Paulo Freire, que diu que l'esperança es fa indispensable per a l'existència. De fet, és que si ens fixem, el que estem parlant per contra és de desesperança. Si no tinc uns objectius, unes il·lusions, uns projectes, si no ho puc assolir, entro a poc en una roda on no veig la sortida del túnel. I si no la veig, doncs, i si tot a més em va en contra, doncs comencem amb aquestes cercles de, bueno, doncs de no puc allò, no puc l'altre. Per tant, jo crec que hem de treballar per cap a aquesta esperança. Antigament, una mica el que deia la Mariona al principi, la feina, el treball, era aquesta porta d'esperança. Doncs si durant X anys em dedico a anar-me formant, podré millorar, podré tenir un altre sou, podré accedir. Això s'ha perdut una mica a nivell general i potser amb els joves encara es reflexa més. Per això també una mica quan veiem tot el tema de la formació professional o de les oportunitats que pot haver-hi, o de, doncs, bueno, estem donant aquesta part d'encarrilament cap a l'esperança.
A veure, sobre el tema de la, no sé qui ha sigut que ho ha dit, una mica el tema del nou contracte social, no? Efectivament, o sigui, crec que estem en temps de descompte ja del contracte social vigent. O sigui, això de que tu te lleves al matí i has d'anar a treballar i allò que tu contribueixes en el sistema productiu és allò que tu te n'emportes, això és una cosa que la podem allargar el temps que considerem convenient, però estem fora d'aquest marc ja, és a dir, ja n'estem fora, no? I evidentment els primers que en queden fora són la gent que està en exclusió social, perquè sempre, en primera instància, les crisis sempre les paguen els mateixos, no? Per tant, llavors, penso que aquí, tot i que potser no és una solució miraculosa, podríem incorporar ja, de fet s'està incorporant ja bastant seriosament en el debat públic tot el tema lligat a la renda bàsica universal. Recordar que les últimes eleccions generals de fa 4 anys ja hi havia un partit polític que era Podemos que ho portava en el programa electoral. No se n'han sortit, però sí que han aconseguit ficar-lo en l'agenda, és a dir, el quantitat d'articles per metre quadrat que hi ha sobre la renda bàsica, evidentment en alguns casos a favor, altres en contra, doncs això ja ho indica, no? I probablement seria una... Crec que no és una recepta màgica, però jo personalment penso que podria ser una solució bastant, o un començament d'una solució bastant bona. Això per un costat. Per l'altre, un tema també important, que és l'allargament de la vida laboral. Crec que hi hauria pocs temes que podrien generar tantes adhesions com crítiques aferrissades amb aquest tema. Clar, d'entrada, tot i que això que diré ara es basa una mica en el sistema antic, no? Diguem, sí que és evident que si sumes baixa demografia, baixa natalitat, amb costos socials cada vegada més disparats, és evident que per un tema estrictament econòmic o allarguem la vida laboral o això no funciona, perquè la solució de pujar impostos ja sabem on porta també, per tant, no, diguem que és com bastant necessari, no? Però jo sí que aquí faria clarament una diferència entre aquelles feines intel·lectuals, que és lògic que per l'allargament de l'esperança de vida, doncs una persona amb 70 anys pugui estar amb el cap perfectament clar i amb ganes i amb experiència i amb la vitalitat suficient per continuar aportant allò que vulgui o pugui i, en tot cas, d'una manera gradual anar transitant cap a la jubilació. Això de, amb 65 anys em jubilo i passo d'anar a la fàbrica a les 6 del matí a quedar-me a casa, home, jo crec que no és massa saludable, no és massa normal, vale? Llavors crec que això és evident que ja no té massa sentit, no? En canvi, això hauria d'anar acompanyat evidentment d'un contrapès, que és que totes aquelles feines que realment són de desgast, que són físiques, aquí n'heu posat moltes d'exemple, no? Però totes les que tenen a veure amb les cures, totes les que tenen a veure amb sectors que l'automatització no hi farà res, no? Tot el tema de l'hostaleria, no? Des de la gent que fa horaris que no s'acaben mai a l'hostaleria, ja no només servint, sinó fent llits, netejant, etcètera, etcètera. Clar, això són feines que evidentment aquí jo crec que s'hauria d'anar a la situació contrària, és a dir, que hi pogués haver una xarxa per evitar això. I com a última cosa, i m'ho has tret de la boca quan has dit lo de la frase d'aquí davant, clar, no ha sortit aquí, però ho sento molt sovint i sempre que tinc l'oportunitat ho dic: deixem de repetir, sisplau, que els nostres fills viuran pitjor que nosaltres. És a dir, primer perquè és injust per ells, però sobretot és injust pels seus avis. Us imagineu aquí ara, aquí hi ha gent de moltes edats diverses, però ja ens entenem, vull dir, els vostres avis sentint que estem dient que els nostres fills diran, però què us heu begut l'enteniment? Vull dir, o sigui, aquesta frase no, té un origen que és comprensible, en el sentit de dir, Abans hi havia, lligat al tema del contracte social, abans hi havia aquell recorregut de dir jo estudio i si faig una carrera tindré una feina millor i entraré a treballar en un lloc i tindré una carrera professional i tindré tota la vida per davant i si faig això podré tenir una casa, podré tenir un cotxe, podré tenir una família. Clar, aquest contracte social s'ha acabat. L'altre dia sentia un economista conegut, no diré noms, que deia bueno, clar, és que la gent jove avui en dia prefereix compartir pis. Jo m'ho quedava mirant com dient, a veure, o sigui, la gent jove no té més remei que compartir pis, o sigui, no fotem. La gent jove ja no vol comprar-se un cotxe, és que no pot. Dic, clar, no fotem riure. Li vaig anar a dir, em va dir, bueno, clar, no. Dic, bueno, clar, no, però ja ho has deixat anar i t'has quedat tan ample. O sigui, esclar que hi ha gent jove que deu preferir compartir pis, però molts deuen preferir comprar-se-li i viure sols o en parella i no poden. Per tant, no diguem bestieses, no? Més que res perquè sense esperança no es pot construir res, és impossible.
Bueno, remarcaré el tema de la jubilació i treballar fins a llavors. Jo sóc una que me jubilaria avui, si pogués. Sí, tinguem-ho clar. Però bueno, com que l'altre dia el gestor em va dir que fins als 65 havia d'aguantar, doncs m'esperaré. Però bueno. Però realment sí que és cert que aquesta esperança, no?, de jubilar-me, i segur que tindré molta cosa a fer, badar, per exemple, que és una cosa super mega interessant. A veure, sí que és cert que jo crec que tenim, el tema és, i on hem de remarcar són les polítiques que tenim en aquest país. És a dir, el tema habitatge és molt bèstia el que està passant, però molt. És a dir, no pot ser que per una pujada d'interès hi hagi quantitat de famílies que tenen verdaders problemes a l'actualitat a fer el pagament d'aquesta hipoteca. Això, és a dir, és infumable perquè penso que des de l'Estat hauríem de posar-hi fre d'alguna manera, no? De la mateixa manera que els vàrem ajudar, pues, en el seu moment. Bueno, això ho trobo molt bèstia. I per altra banda, el tema de l'habitatge, com molt bé diu en David, és a dir, ara s'està fomentant el lloguer d'habitacions. La rendibilitat que això comporta pels propietaris és molt bèstia. És a dir, a veure, i amb unes condicions que ni hauria per analitzar-les de... Clar, això qui ho pot també remarcar, doncs, les polítiques? És a dir, realment paguem una quantitat d'impostos brutals i el retorn que tenim és verdaderament bastant penós. Això, per exemple, te'n vas a qualsevol altre país, per exemple a Bèlgica, jo recordo quan hi vaig anar amb la meva parella l'any 2000, que jo vaig al·lucinar perquè allà paguen molts impostos, cert, però els seus habitants tenen una qualitat increïble, és a dir, tenen pis si no tenen feina, vale? I tenen un sou, no? Aquesta, una renda com a mínim per poder tenir el necessari per viure. Perquè si finalment analitzem nosaltres el cost que tenim social de totes aquestes persones que no tenen esperança, per tant porten una depressió al damunt, s'han de medicar per aixecar-se cada matí, això és un cost brutal. I realment el paguem entre tots. És a dir, fixeu-vos com la mala gestió des de base, la conseqüència final que es comporta per tot, perquè finalment tota aquesta precarietat la societat, és a dir, el nostre conjunt, la patirà. És així de fàcil. Vull dir que, per tant, jo crec que l'exigència per part de nosaltres de que les polítiques ens tinguin molt en compte i que no permetin la situació que tenim en aquests moments és, per mi, és el més important, perquè per molt que fem nosaltres, si els altres no ens ho deixen, doncs no anem enlloc. I em jubilaré.
Una consideració final, perquè jo penso que tot el diagnòstic que heu fet doncs és molt, molt acurat i molt interessant. Potser dos comentaris arreu del que heu dit. El primer, jo crec que també és interessant no perdre de vista aquesta dimensió també estructural, és a dir, moltes vegades el que acabem també sentint en els mitjans de comunicació, en el dia a dia, en les persones, és fins i tot un discurs culpabilitzador o victimitzador de les persones que estan en situacions, diguem, d'exclusió, de pobresa, de marginalitat, no? I això jo crec que encara és més injust i és més menyspreable, en el sentit de que no, encara perduren molts d'aquests tòpics que sovint sentim, no, que carreguen tota la responsabilitat en l'individu sense tenir en compte el pes de les estructures. I aquí hem vist molts elements, parlaríem de treball, però parlem d'ocupació, parlem de salut, parlem d'habitatge, parlem de múltiples dimensions que interactuen en el mateix moment, que en el fons fan molt difícil avui en dia, doncs, això, mantenir aquesta esperança que és necessària per poder engegar qualsevol projecte, no? I una segona consideració que m'agradaria fer, enllaçant una mica amb el títol de la ponència, no? En aquesta idea de les vides, no recordo, la vida precària o també la vida fràgil, no? I és que en el fons aquí estem veient com moltes conseqüències derivades d'aquesta precarietat, i una d'elles també és des del punt de vista de la participació i del compromís polític. En el fons també la precarietat, les dificultats, tot el que implica sobreviure mínimament en les nostres vides, fan doncs que moltes persones, diguem, ja no renunciïn, sinó que no poden dedicar-se al que seria allò col·lectiu o públic. Ja no em refereixo a la participació política tradicional, sinó a altres formes d'agrupar-se, de trobar-se, d'implicar-se, d'intentar transformar coses, que això es pot fer doncs, evidentment, amb la política institucional, però també fora de les institucions, amb l'associacionisme, amb l'activisme, i això també és una qüestió que en el fons veiem que està en retrocés, que està en declivi, i que també té una derivada i una connotació amb tot el que estem parlant, perquè també una pregunta que ens podríem fer és com és que després de 10 anys, no, en què quan mirem les dades de pobresa, d'exclusió, de vulnerabilitat a Catalunya, amb un 25-30% de població en risc de pobresa, no hi ha conflictivitat social. I això jo crec que també ens hauríem de plantejar, de fins a quin punt també aquestes estructures també, en certa manera, el que estan provocant és una desmobilització que en el fons, vaja, crec que també és bastant útil per alguns sectors, no, per no poder fer canvis que realment suposarien, bueno, reconeixements de drets més clars que vaja, que veiem que estan amenaçats clarament, no?
Sí, doncs, després d'aquesta diagnosi, no, que jo crec que ha estat molt, molt acurada i amb molts punts de vista, volia demanar doncs, si poguéssim entrar en possibles solucions, no? Si cadascú des del seu àmbit pot comentar una miqueta doncs, quines són les possibles accions que s'han d'emprendre per intentar posar solució en la mesura que del que es pugui en aquesta situació, doncs des de canvis legals que es puguin dur a terme per part de l'administració, quin és el rol que han de jugar les empreses en aquest context, no? Quin és el paper que juguen el tercer sector i l'economia social i solidària, una mica doncs, no? Com el cas d'Ecosol, si cadascú doncs, podia explicar doncs, quines són les activitats o accions prioritàries a portar a terme. Hi ha algú que vulgui començar? Doncs l'Anna.
Bé. Des de l'economia social i solidària creiem que cal seguir avançant en posar les persones al centre, en un sistema productiu més democràtic i realment sostenible, reforçar els drets de les persones treballadores i construir juntes un procés de mesures complementàries per assolir les aliances necessàries per l'eliminació d'aquesta precarietat i assolir un món més just, democràtic i saludable. Realment creiem que és possible, que ja estan començant a emergir iniciatives realment interessants de col·laboracions i que han existit, tot i que el dia a dia que ara hem hagut de desgranar les causes, no? És molt dur. Sí que existeixen doncs, iniciatives a nivell d'habitatge, des de l'economia social i solidària, doncs, de la cessió d'ús d'habitatges, que les cooperatives d'habitatge estan creixent moltíssim i que s'estan treballant doncs, amb aliances de construir nous models. No? Una mica com també ja avançaven els companys ara que analitzàvem les causes, estem construint, jo posava un nou estatut del treball, no sé, doncs un nou marc, no? Realment, perquè les persones també en la nostra trajectòria vital li estem donant un altre valor al treball. Realment, tots evolucionem i ja no estem pensant el mateix que els nostres pares i els nostres avis a una feina per tota la vida i anar progressant, sinó que també ens plantegem el fet de viure d'una manera diferent i que valorem doncs, més també espais d'oci, de descans, de compartir, de fer comunitat. Per tant, penso que des de l'economia social i solidària doncs, tenim moltes iniciatives que estan donant resposta i que evidentment no podem soles, sinó que hem de fer xarxa entre tots els diferents agents per aconseguir avançar en aquesta direcció.
Doncs, potser hi ha un tema que és que les polítiques importen, no totes les polítiques són iguals. Les lleis importen, no totes les lleis són iguals. I el pressupost, analitzar un pressupost i cada partida i com s'està repartint importa, perquè no sempre reparteix des de determinades perspectives d'igual manera. Per tant, jo crec que les entitats socials tenen un paper a jugar molt gran a través de federacions com pot ser ECAS, perquè això te fa tenir una veu forta, una veu que pot pujar cap a dalt, te fa tenir una força social i t'ajuda a pressionar o a poder treballar cap a aquestes polítiques, aquestes lleis i aquests pressupostos més centrats en el que dèiem, en la vida, en les persones, en uns models més integradors. Per tant, penso que des de diferents àmbits, però també el tercer sector té una força que a vegades no sé si se la sap acabar de veure o de creure i que encara té molt de recorregut, perquè és que de fet si parem a analitzar la base que hi ha, no només de persones professionals, sinó de gent a qui s'acompanya, d'empreses amb qui es treballa, és una força molt gran que ben organitzada, ben impulsada, pot aconseguir molt de canvi.
Doncs, bueno, aquí es comentava no, i diverses vegades no, que hi ha tot un problema també estructural i jo crec que la solució també passa per canviar tota aquesta estructura o com a mínim no canviar-la tota però potser sí millorar-la. No? I sí que hi ha hagut petits canvis, no? Com s'apuntaven abans, que és tot el tema de la reforma laboral, no? que ha fet disminuir la temporalitat dels contractes o aquest augment de salari mínim, però això no és suficient, no? És a dir, calen polítiques més fermes tant en la protecció laboral com en la protecció social, no? en els dos àmbits. No? I entrant en coses més micro, una mica més concretes, potser és important també posar èmfasi sobretot en els col·lectius que nosaltres atenem, no? I tot l'acompanyament que fem a l'àmbit familiar, doncs horaris que millorin la conciliació familiar i laboral. No? Jo crec que això és imprescindible i en aquesta part hi ha la part laboral i en la part de protecció social jo crec que és important que també s'activin polítiques de cobertura d'activitats extraescolars, que hi hagi espais de cap de setmana, que hi hagi programes de vacances garantits, és a dir, que hi ha moltes famílies que no tenen suport familiar o no tenen suport social, és a dir, no poden deixar els nens amb els avis, no? Com ara veiem a tots els parcs, els avis amb les criatures totes aquestes setmanes, hi ha gent que no té a qui deixar la criatura, no? I que aquí és on ha d'entrar aquestes polítiques de protecció més social en poder donar cobertura en això, en aquest aspecte, perquè puguem tenir els nens i nenes en llocs en condicions, és a dir, que no quedin en cura de qualsevol persona, sinó en llocs una mica amb cara i ulls, no? I a l'empara de l'administració, de les entitats socials, i també, paral·lelament, no només això perquè els pares puguin fer moltes hores, sinó que també treballar en aquestes polítiques de conciliació que són tan importants, no? I amb el tema de les cures, també, com a exemples més micro, hauríem de ser que hi ha iniciatives, però realment, i després potser ho parlarem, no? de com l'administració pot ajudar a flexibilitzar tots els temes de regularització de les persones migrades, però si realment a vegades hi ha com un desconeixement per part de moltes famílies de com s'ha de contractar, què m'ha suposat econòmicament, i
i si això, si la persona que està cuidant es mor, jo quina responsabilitat tinc sobre el treballador. És a dir, que sí que s'ha de fer tota una difusió o crear algun servei d'informació, d'orientació a les famílies, perquè hi ha molt servei de cures, molt submergit, molt invisible, i és important que comencem a fer aflorar tot això i que des dels diferents sectors doncs puguem orientar a que això aflori.
Bé, jo diria tres coses d'entrada. Una seria exigir, no?, a la que és la política institucional, que pacti i que pacti a llarg termini, és a dir, que tal com s'ha fet en altres situacions i en altres àmbits, a vegades amb més èxit, a vegades amb menys, i sobretot, també és veritat, diguem-ho, que aquestes coses tendeixen a fer-se més i millor més cap al nord, no?, més cap amunt, aquí no es fa tant, que es pacti, de dir, escolti, aquest tema és un tema que s'ha de treballar estructuralment, que hem de pactar, hem de transaccionar, però a partir d'aquí, diguem-ne pacte d'estat, diguem-ne com n'haguem de dir, però això s'ha de treballar d'una manera transversal i que quedi fora de la política dels 4 anys de legislatura, per dir-ho així. L'altra, crec que és molt important, lligada també amb aquesta, és simplificar estructures i aclarir els rols que fa cadascú, perquè això no només en aquest àmbit, sinó en molts altres. Ara podríem parlar, per exemple, dels àmbits més econòmics o de l'emprenedoria, no? Tu te trobes que totes les administracions, des de l'Ajuntament, el Consell Comarcal, la Diputació, la Generalitat, l'Estat, la Unió Europea en aquest cas no s'hi fica tant, té la seva estructura, té la seva paradeta i té el seu òrgan d'atenció, de la seva finestreta, les seves ajudes, o sigui, al final és una maranya que provoca segurament l'efecte contrari al que es busca. Per tant, jo crec que les estructures haurien de ser molt més simples i la gent hauria de tenir clar quin rol fa cadascú en tota aquesta tasca, que no és pas senzilla. I l'altra, que ja ho he dit al principi, és que els diferents actors treballem plegats i no d'esquenes, que és com fins avui acostumem a fer. I cosa que provoca desconeixement i cosa que provoca també que sobrevisquin encara determinats tòpics d'un costat i de l'altre, i que llavors te n'adones quan t'asseus en una taula a parlar i a intentar trobar solucions, que no és així. Però clar, ho fem poc, ho hem de fer més, ens hi hem d'obligar.
Intentant seguir el fil del que comentaves, de totes aquestes famílies que no saben on i qui cuida aquestes criatures, jo recordo que fa uns anys es va plantejar, que després no va sortir, però que jo penseu que era una bona opció, que era el concepte de la tieta, no? La tieta és aquesta persona, m'entens, que segurament doncs necessita ocupar el seu temps, sigui perquè, bueno, doncs perquè no té feina o perquè d'alguna manera no té la possibilitat de, o perquè simplement necessita ocupar el seu temps, doncs era la possibilitat aquesta de que hi hagués aquesta tieta, que a mi fa molta gràcia, com que jo sóc tieta i m'ho diuen, doncs, i sóc així a perfil, doncs de tenir la possibilitat d'anar a buscar aquella criatura a l'escola, de fer més fàcil en aquella família la convivència, no? I a més, és cert, i la veritat, a hores d'ara no recordo perquè no va acabar de sortir, suposo perquè devia ser molt complicat en quant a responsabilitat, perquè fixa't si el nen cau, bueno, és igual. Però el que sí que és cert és que, òbviament, com molt bé diu en David, és tan complicat fer segons què i no donen facilitats en que la societat ella mateixa s'ajudi, no? Perquè, per exemple, a França, la meva amiga, la meva profe de francès, a casa seva tenia cura de 3 criatures, o sigui, feia com d'escola bressol, vale? I sin más, no havia de tenir, jo què sé, 300 metres d'aquí i allà, dos, no sé quantos, no, o sigui, era fàcil, vale? Per tant, clar, què passa? Òbviament, aquella família, pues, era molt més econòmic, per tant, moltes famílies s'ho podien plantejar, perquè a més des de l'Estat ja tenien també una ajuda, saps? O sigui, és que al final és això, és a dir, tots formem part d'aquesta societat i per tant intentem que sigui més fàcil, no? I tant a l'administració que, bueno, som lançats allò, estàs tot el dia, t'estan mirant com, dius, són necessitats que finalment es pot realment estructurar de manera lògica, si més no. I espero que l'administració ho entengui.
Després de moltes dosis de realisme, jo ara corro el risc de fer la carta als Reis i de ser un idealista i de que em titlleu d'il·lus, però bueno, fer la meva carta als Reis. Algunes amb poca convicció, però bueno, no ens podem estar de dir-les, no? De fet, el gran eslògan del neoliberalisme, de la Thatcher, era no hi ha alternativa, i per tant, ni que sigui per combatre aquest eslògan, doncs promulgarem una mica d'idealisme. El primer és que necessitem recuperar, si és que ha existit mai, un capitalisme amb rostre humà, que era l'eslògan dels anys 40-50, no? De quan es desenvolupa l'estat del benestar a Europa. No sé si realment existeix, o és un oxímoron això de capitalisme amb rostre humà, però en tot cas el necessitem recuperar i necessitem una mica amb la línia del que comentava el company, no? De recuperar una certa cultura d'un pacte, d'un acord, per veure que aquest desequilibri tan gran que cada vegada hi ha i que s'accentua més, doncs es pugui replantejar, no? La segona qüestió que voldria dir, i també lligam amb un comentari que s'ha dit abans, és que també seria interessant replantejar quin és el rol que ocupa el treball en les nostres vides, no? En el segle XXI, i potser plantejar-nos si fins i tot per a aquelles persones que treballen i que estan satisfetes amb la seva feina, fins a quin punt el ritme, les condicions, el que ocupa el treball en les nostres vides, si realment és una cosa que per molt que ens agradi i ens satisfaci, si realment ens omple i ens permet viure més enllà del que és la feina. No? La tercera, s'ha comentat abans en algun altre moment, seria tenint tot el debat també de la renda bàsica universal, s'ha dit, jo dubto que ho vegi mai, però m'agradaria poder-ho veure, però dubto que ho pugui veure, però en tot cas, bueno, quan hi ha aquests debats al voltant de la renda bàsica, una pregunta que crec que també seria interessant de fer a moltes persones és què respondrien moltes persones si els diguéssim si demà pots deixar de fer la teva feina, la deixaries? Probablement en trobaríem moltes, no? I fins a quin punt això entronca amb aquesta idea de quina, del paper que juga el treball i de com el treball ens condiciona moltes esferes de la nostra vida. I l'últim, potser des del punt de vista de la universitat, potser més realista, no tan idealista, jo crec que també des de la formació tenim un paper important, no? en el que seria l'empoderament dels joves, no? en aquesta esperança que crec que, malgrat que és difícil, doncs l'hem de continuar transmetent, i en la línia també de repolititzar més la societat, els propis joves, els futurs professionals, també els professionals de l'àmbit social, públic, del tercer sector. Crec que també moltes vegades pequen d'una excessiva discreció, d'un excessiu poc protagonisme, i potser també cal doncs prendre consciència d'això, de que sou els que esteu a la trinxera, sou els que coneixeu millor la realitat, qui millor la podeu explicar, i en aquest sentit també penso que hem de potenciar, no?, aquesta vessant també de més de tenir un paper en la societat per part dels futurs professionals.
Va, doncs moltes gràcies, jo crec que ara és un bon moment, queden uns 20 minuts per obrir un torn de preguntes entre el públic, per si teniu alguna qüestió o comentari que vulgueu dirigir doncs, a algun dels ponents o a tots en general. Aquí, el micro. Alguna idea, alguna qüestió a comentar?
Bones. Més que res, s'ha parlat molt de les cures, de la gent que treballa de cuidadores i cuidadors i així també, i una cosa que vaig aprendre amb una tasca, una feina que vaig tenir, era que les, i encara em deixa que moltes preguntes a què pensar, les cures, no? Les cures entre, estàs treballant de cambrera, per exemple, la cura entre els companys jo per mi també són cures això, la cura quan treballes acompanyant a persones, la cura quan estàs a l'institut, quan estàs a la feina, quan estàs a la universitat, la cura en general, no? I allà plantejava molt aquests aspectes i ho fèiem a més amb, bueno, amb Universitat Oberta, i vulguis o no, doncs era una part de que donar què pensar tot això, no, també. I bueno, volia com deixar-lo així com una pregunta en l'aire també, no? Perquè penso que les cures és una cosa que no només depèn dels cuidadors i cuidadores. I és això. Gràcies. Tot el que heu compartit.
No sé si t'he entès bé, però està clar que la cura està, és transversal, no? I està en tots els àmbits, no? I exercim la professió que exercim i en el càrrec que tinguem, la cura és molt important. I potser una cosa que pot ajudar a potser no precaritzar tant una feina és tenir, bueno, a nivell, doncs, un bon cap que té en compte certes coses amb tu, no? O companys, no? Que et poden recolzar i que et poden donar un cop de mà o cobrir un torn que tu no pots fer. És a dir, que no sé si anaves una mica per aquí, no? però el tema de... Vale. Vull dir... Bueno, una mica és això, no? que és un tema transversal, no? I que en diferents punts de la nostra vida laboral, no? Pues és molt important, no? La cura mútua i dels altres i no només que tu facis una feina en aquest àmbit, no?
Jo us volia fer una pregunta que no sé aquí, o sigui que a la taula i vosaltres decidiu. Que té a veure amb quina opinió teniu i si considereu que són les adequades o si no, quins canvis proposaríeu en relació a les polítiques d'ocupació actuals. O sigui, si penseu que són polítiques d'ocupació que realment permeten, doncs, això, que les persones tinguin capacitat de trobar una feina, que puguin trobar una feina que els permeti tirar endavant, i en el cas que no, com creieu que podrien millorar aquestes polítiques d'ocupació?
Bé, bueno, com a entitats socials que sempre anem treballant amb les convocatòries, jo ja porto més de 25 anys demanant temps, no? Com molt bé sortia, moltes vegades ha sortit a la presentació Marc, no? Que els processos necessiten temps. I realment no ens en sortim de sortir d'un marc d'unes convocatòries que no permeten temps perquè es puguin desenvolupar els processos. Realment penso que hi ha un repte molt important de veure quina manera ens podem relacionar, no? Que també ha sortit aquí a la taula com la fórmula pel canvi, no? I penso que a nivell de polítiques actives i de la relació d'aquest desenvolupament de les diferents entitats que les portem a terme o dels diferents agents, perquè són totes, les empreses, ara amb les noves convocatòries cada vegada van prenent més rellevància, però penso que hauria de ser un marc de treball compartit i que permetés desenvolupar processos que penso que l'hem de construir juntes, perquè si no sempre acabem repetint coses que veiem que no donen resultats, perquè malauradament l'atur de llarga durada segueix augmentant, hi ha una borsa de persones que no accedeixen a una ocupació, segurament hi ha alguns que són no ocupables, no? Que segurament ja els tenim identificats perquè moltes vegades hem fet diagnòstics amb aquestes persones, però continuen sortint a les llistes. Llavors penso que tenim aquest repte de superar una mica aquest model, de fer-ho d'una forma compartida i complementària.
Bé, jo intentaré ser suau. jo crec que és un sistema que s'ha de girar del revés directament. I amb això jo crec que està tot dit. O sigui, és un sistema pensat per situacions anteriors. Us puc dir que des d'un punt de vista dels empresaris no conec a ningú, i quan dic ningú vull dir ningú, que utilitzi per res aquests serveis, excepte quan t'hi va una subvenció. No? Diuen, fulano té una subvenció perquè l'incorporis, perquè li facis un contracte indefinit i tal, i llavors li dius, sobretot apunta't a l'atur perquè t'he d'anar a buscar d'allà, t'he de treure d'allà, ara, com si et traies de l'infern, perquè llavors em donaran la subvenció. És així de trist, eh? I em sap greu, no sé si hi ha algú aquí del SOC, però m'imagino que no, però ho diria igualment, eh? Vull dir, no tinc cap inconvenient, perquè són fets. Tota la part activa, o sigui, tota la part de formació, crec que està feta d'una manera, diguem, em refereixo al que ja he dit abans, eh? Està feta d'esquenes al món empresarial i laboral, és excessivament rígid i està lligat a una... O sigui, s'entén que sigui rígid perquè són molts diners, són molts fons i s'ha de controlar molt bé què se'n fan, i no cal recordar el que ha passat en el passat amb aquests fons i per què van servir i la manera com es van donar i fer servir malament. Per tant, s'entén que des d'aquest punt de vista es vulguin controlar, però ens perdem absolutament en la ineficiència total del sistema, em sap greu, però és així.
Molt bé, David, molt bé. Bé, jo crec que el que sí que tenim que tenir clar, i les polítiques d'ocupació penso que haurien de ser així, és el que el ponent ens ha demanat, que tu has aixecat la mà però jo no l'he aixecada perquè no em va passar, és dir, quan tu entres en el món laboral o quan entres a estudiar, hauries de poder, no sé de quina forma, saber el que tu realment pots aportar a la societat. Això per començar, vale? perquè jo penso que moltes de les persones que estan treballant, moltes inclosa jo en el seu moment, potser estaven fent algo que no ens agradava, per tant l'aportació era minsa, anàvem, fèiem les hores i ens n'anàvem. Jo penso que aquest país, una altra cosa que tenim en contra és el tema de les hores, és a dir, la mesura que fem a nivell laboral de entro a les 9 i plego a la 1 i entro a les 4 i plego a les 8 realment no implica productivitat, ans al contrari. Primera, quina motivació? Zero patatero. I segona, aquest empresari que en un moment donat valora aquella persona per estar present, malament anem, no? És a dir, has de generar objectius. Aquella persona que s'incorpora a la teva empresa ha de tenir l'esperança de pujar. Però com es pot mesurar? Pues amb objectius. No totes les empreses es poden fer aquests objectius, jo penso que sí. Pot ser la qualitat del servei, hi ha mil objectius a poder mesurar. No? Tenir cura, molt important, del que és el tema de la conciliació. O sigui, jo això, ara li comentava en Xavier, fa com 15 o 16 anys, des de l'associació vàrem organitzar una xerrada a lo que era abans la Caixa, que es deia, com es deia allò? Hòstia, ho veus com he de jubilar? A veure, bueno, és igual, un lloc de la Caixa, que vàrem fer una xerrada que me'n recordo que va venir un senyor que es deia Ignasi Boqueras i Bach, que era el que volia fer aquest canvi amb un horari europeu, no? I ell deia els 3-8s, 8 hores per dormir, 8 hores per badar i 8 hores per treballar, no? Clar, perquè si tu no te nodreixes a tu en el teu dia a dia, quina aportació pots fer? Tampoc massa bona, no? Per tant, jo el tema de conciliació penso que és importantíssim que les empreses també ho tinguem present, no? És a dir, jo per exemple, que en el meu sector jo tinc una persona que treballa des de Barcelona i l'empresa és aquí a Girona i treballa des de casa. Però per què? Perquè aquesta persona, doncs, li va agradar el meu projecte i s'hi ha pujat al damunt i ha dit, vale, o sigui, què què estem fomentant? Bueno, doncs estem fomentant això, uns objectius molt clars, no? I la capacitat de que pugui conciliar sense problema, perquè no es mesura per hores. I això també és una cosa que crec que hauríem de canviar, perquè segurament si hi hagués aquestes 8-8-8, doncs igual el sistema empresarial també podria plantejar-se, doncs, un altre format d'horari, que a més donaria possibilitat de que entrés més gent a treballar, que ara no, no sé, vull dir, són coses que dius, sisplau, socialment aquest canvi ens l'hem de plantejar, però entre tots. I jo penso que també el més important és que la persona que hem de treballar en una empresa, a veure, i més el tipus d'empresa que tenim nosaltres, perquè jo crec que la majoria d'empreses del nostre territori, que del territori no, del país, som petites microempreses, vull dir, no som grans empreses, no. Més del 80%, imagina't. I clar, moltes vegades aquests que ens hem tirat a la piscina i hem volgut fer el nostre projecte personal, doncs òbviament semblen saps aquells que tenen no sé quants braços, no? Que acabes fent de tot, no? Depèn, els teus inicis. Doncs clar, això el que crec que el treballador que forma part d'aquest barco, no? La seva participació més a l'empresa en quant a millora, no? Perquè és ben cert que tu, jo què sé, pots tenir el teu objectiu i dius, això va a missa, no va a missa perquè igual t'has equivocat, perquè no t'ho has mirat bé, o sigui que aquella aportació, o sigui, el fer-te teva l'empresa amb la qual estàs treballant, realment fa que tot funcioni millor també, no? És a dir, que també l'actitud que un hi posa és importantíssima, i la formació continuada en el sector on tu estiguis, i també ser molt sincer si estàs en un lloc que no t'agrada, perquè igual et canvien un xic a la dreta i allà ets el més mejor del món mundial. Vull dir que això també és important que passi, si no, no avançarem. Dic jo.
No sé si hi ha algun comentari més, alguna pregunta més. No, si no, bé, ja som gairebé la una, per tant, donaria moltes gràcies a tots els ponents per la seva assistència i sobretot doncs, per les aportacions, que crec que han estat molt, molt interessants. I res, també moltes gràcies a vosaltres i us deixem amb la cloenda de l'acte. Merci.